Benvinguts al nou capítol de Mentre Mentres. Avui ens acompanya la traductora Anna Soler Horta. Anna, què tal, com estàs?
Benvinguda.
Hola,
bé, molt bé.
A Mentre Mentres. Feia dies que et perseguia per poder-te entrevistar perquè vas acumulant cada cop més traduccions. Tu tradueixes sobretot de l'alemany, però abans podíem fer una cosa, que és escoltar la Berta, que ens llegirà. Berta, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Bernat.
Ens llegiràs la biografia de l'Anna Soler Horta per veure una mica quins són els autors que ha treballat, perquè en són molts i avui no en podrem parlar de tots ells.
Doncs anem fent via. L'Anna Soler Horta és nascuda a Arbúcies el 1974 i va formar-se a la Pompeu Fabra en traducció i interpretació. Tradueix principalment de l'alemany i és la traductora titular de Odon von Horvath, del qual ha traduït Joventut sense Déu i Un fill del nostre temps, a Fonoll. També és la traductora titular de Sebald, del qual ja n'ha traduït Austerlitz, que li va mereixer el Premi Ciutat de Barcelona de traducció el 2018. També Els anells de Saturn, recentment per Flanner. I també ha traduït a Walter Benjamin o Ingeborg Bachmann, de la mateixa manera que ha traduït la dramaturga britànica Sarah Kane per Leonard Montaner.
Doncs aquí una mica posant-nos al dia, però porto uns llibres força diferents i no diré distants, però hi ha un Benjamin, que és el darrer llibre que ha sortit publicat, que és aquest Carrer de sentit únic, ara en parlarem perquè n'havies traduït ja d'altres, però hi ha sobretot dos llibres, un altre no tan novetat, perquè ja té un anyet una mica més i tot, que són aquestes peus de Marrakeix del Canetti, també a Flanner, però hi ha un llibre que a mi em va fer especial il·lusió que la Maria de Lleonard Montaner publiqués, era novetat a la Setmana del Llibre Català l'any passat, i és aquestes passejades per Berlín. És un llibre que d'alguna manera lliga perfectament amb l'obra que fa estètica després el filòsof Walter Benjamin, sobretot amb l'obra dels paisatges, per exemple. I m'agradaria, si vols, podem començar per aquí, d'una forma molt, molt general. A tu et proposen traduir aquest llibre? A tu t'arriba com una proposta o ets tu que ja el coneixia?
Jo ja el coneixia i va ser una mica al revés. Li vaig fer la proposta a la Maria perquè abans havíem traduït a Infància a Berlín cap al 1900, i una mica aquests dos llibres estan emparentats, no? Hessel i Benjamin eren col·legues, eren amics, havien compartit temps junt a París, traduïen junts, i és una manera de veure la ciutat aquesta de Berlín. Hessel un cop ha tornat de París, i Benjamin a Infància a Berlín, cap al 1900, també fa un recorregut per la ciutat de Berlín, tot i que ho centra més en els moments d'infantesa i amb el record. Però els dos autors, d'alguna manera, estan relacionats, els dos llibres, doncs, com emparentats, i semblava que una vegada enllistit l'Infància a Berlín, era el moment bo per traduir aquest Passejades per Berlín de Hessel, que d'altra banda era un autor que jo fins fa uns anys no coneixia.
Clar. I doncs aquest llibre, per la gent que més o menys pot conèixer d'alguna manera la trajectòria i sobretot tota l'obra de Walter Benjamin, entendrà que hi ha tot el Benjamin més filòsof, o que d'alguna manera té els textos més llegits, que serien des de les tesis de filosofia fins a l'obra dels passatges, passant pel Baudelaire, etc etc. En canvi, tu t'has encarregat de traduir més el Benjamin amb vocació de literat, amb un objectiu, ho dic també, perquè tenim aquí El carrer de sentit únic, que també és una obra molt vinculada, no sé fins a quin punt, a una certa narratologia, perquè de Benjamin és difícil assignar-li un paper estricte, però sí que és cert que és el més literat de tots.
Sí, bueno, segurament dels llibres de Benjamin el més literari, o no sé com dir-ho, és l'Infància a Berlín, cap al 1900. I anteriorment ell va publicar aquest llibre que comentes, El carrer de sentit únic, que va ser, crec que, dels pocs llibres que en vida va poder publicar. I és un llibre molt diferent del de Passejades per Berlín, i molt diferent també de l'Infància a Berlín cap al 1900. En aquí Benjamin, una mica en l'òrbita de les avantguardes, decideix compilar un llibre format com per fragments, per textos molt diversos, de gènere divers, de llargs, curts. És un llibre fragmentari, no? I en què explica una mica la vida de l'home modern a les ciutats.
El cas és que, ara que deies la qüestió fragmentària, entraríem no, en tot el que és l'obra dels passatges i tot plegat, però ara que parlem de la dimensió més fragmentària possible, ho dic perquè ara ho volia vincular amb un dels textos que no s'ha traduït al català i que és difícil també de trobar inclús en castellà, que és aquesta obra del Trauerspiel, que justament li serveix per parlar de les vanguardies. I doncs per parlar de les vanguardies troba moltes solucions. Quines són les solucions del carrer de sentit únic, en aquest sentit?
Bé, en el primer fragment és molt interessant. Ja parla de la vigència del llibre, del format de llibre, en el moment en què, a principi de segle, anys 20, no? Considera que el llibre ja no és eficaç per expressar el missatge i que s'han de buscar altres formes. Formes com els anuncis publicitaris, les pel·lícules, les peces radiofòniques, peces curtes de tipus aforístic, com les que hi ha en aquest llibre, i és una mica la seva aposta, una aposta pel muntatge, pel collage, i és una mica la seva resposta a la influència de les avantguardes.
Clar, hi ha el collage, però el collage que acabarà portant a la carpeta dels passatges, que realment això s'ha publicat amb carpetes literalment o amb fragments, que moltes vegades no són ni seus els articles. Retallava un article, l'incrustava, en aquest cas té moltes cites, hi ha cites que després ell les juga, les canvia i les recorda o el que sigui. I Benjamin, sobretot, el que ha donat és també tota una cosmologia a pensar la guerra, a pensar el sistema victimari, a pensar tantes altres coses. Però en aquest cas, Carrer de sentit únic, a mi em sorprenia perquè és un dels llibres que se cita molt sovint, però perquè difícilment hi vincules una lògica del pensament. No és la lògica del pensament pel que fa a la idea d'història, no és la lògica del pensament pel que fa a unes altres dels conceptes que poden ser coneguts. Què podríem dir que pot trobar un lector, que pot ser, per exemple, més o menys coneixedor de Walter Benjamin? Què hi pot anar a trobar a Carrer de sentit únic, per exemple, en la línia que ara deies també, com pot ser una qüestió més autobiogràfica o de la seva infantesa en el llibre que va explicar Leonard?
És un llibre petit. Clar, hem de tenir en compte la precarietat en la que treballava Benjamin, que a vegades col·laborava amb publicacions periòdiques, a vegades no tenia aquestes col·laboracions, difícilment li volien editar els llibres. Infància a Berlín no es va arribar a editar en vida, i això que hi va treballar molt intensament durant els anys 30. El lector que volia entrar en Benjamin és una bona porta d'entrada al Carrer de sentit únic, perquè hi trobo una mica totes aquestes coses que tu plantejaves. Reflexions sobre la guerra, sobre la tècnica, sobre la lluita de la burgesia i el proletariat, fragments referits a la infància, que després reprendrà Infància a Berlín cap a 1900. Per tant, és en petites dosis trobes reflectides gran part de les idees que ell, en què ell treballava i que va anar reflexionant i evolucionant al llarg de la seva carrera. Per tant, és una bona porta d'entrada per conèixer Benjamin, que d'altra banda, en català el tenim molt poc traduït.
Clar, és que aquest és el problema. Vull dir, qui es posarà a llegir ara el Trauerspiel o qui es posarà a llegir tot el Baudelaire? Tant de bo algun dia algú t'encarregui el Baudelaire de Benjamin, però patiràs, eh?
Sí, sí.
Patiràs una bona estona, perquè a més, si has d'anar a trobar les cites, després te n'adones que la cita l'ha traduït ell i l'ha traduït malament.
Sí,
què fas?
Sí, imagina't. Sí,
però, clar, però en aquest sentit, la dimensió, en tant que fans de Benjamin, en serem. I hem d'agrair, doncs, a l'Anna Soler-Hort això, eh? Que avui no parlem estrictament de von Horvath o, per exemple, de Sebald, que t'ha merescut molts premis i que em consta que el camí amb Sebald, amb l'editorial Flaner, continua. No sé ara quin serà el proper peatge.
Sí, ho hem d'acabar de parlar, però sí, sí, tenim el compromís d'anar editant tota l'obra de Sebald, que d'altra banda és breu, perquè va morir jove, i llavors és un corpus no gaire extens i, per tant, el podem incorporar.
De moment sabem, perquè ens ho vam parlar quan va venir el David Cuscó, que els drets els tenen tots comprats, per tant, els tenen bloquejats i no ho farà ningú altre. I en aquest sentit, Sebald, a Flaner seguirà sent un llibre, sortint els llibres. Hi ha un llibre que, en aquest cas, el trobo singular, perquè Elias Canetti es va publicar molt als anys 80, recordo a Proa, que hi ha La llengua salvada, i diria que hi ha algun parell més de textos que van publicar en aquella època. Ara, per exemple, estan apareixent les cartes o estan apareixent tot tipus de documentació. Canetti és un autor que se'l coneix força per la seva posició social, per una qüestió lingüística i, sobretot, també per una qüestió vinculada, en molts casos, també a tot un plantejament que la lingüística, per exemple, ha assumit, i tants altres. Penso en Llengua salvada, que és un cas claríssim, no? Però Canetti és molt difícil de llegir si no estàs vinculat d'alguna manera a tots els moviments lingüístics d'ell, la seva família, i també, en aquest cas, contextuals que costen sempre molt explicar. Com explicaries, doncs, com neix un llibre com l'Esbó de Marràqueix, que també en la seva trajectòria és força diferent.
Sí, sí, és, jo no sóc experta en Canetti, eh? L'he llegit, però Les veus de Marràqueix precisament és un llibre diferent de la resta de llibres de Canetti. Jo hi entraria amb una mirada molt neta i molt curiosa, de la mateixa manera que ell va viatjar a Marràqueix, sense informar-se gaire més enllà del coneixement comú que té una persona que tenia Canetti del Marroc, concretament de Marràqueix, sense estudiar-ne la llengua, per no perdre's el so diferent de l'àrab o de l'amazic o del judeo-castellà, i entraria això amb ganes de descobrir una ciutat a través dels ulls d'aquest narrador. I és un llibre preciós, un llibre per passejar-hi i fins i tot per descobrir, no?
És un llibre profundament narratològic per una persona que justament estem acostumats a llegir-la des de l'assaig. No sé, en aquest sentit, si coneixies Llengua Salvada i tots els textos de Canetti i has pogut fer un vincle o hi has trobat alguna concomitància o realment aquest s'allunya tot i totalment?
Bueno, s'allunya de l'obra més memorialística, no és en aquest sentit un llibre memorialístic, Les veus de Marràqueix. Lliga amb la seva biografia, en el sentit de l'interès que té quan va a Marràqueix per conèixer el barri jueu, per la curiositat que li desperta quan sent algú parlar judeo-castellà, i això hi ha diversos apunts, no?, que evidentment connecten amb tota la seva obra.
És la qüestió troncal que dèiem, amb la qüestió familiar, no? Com...